Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Hagi vingut per quedar-se. Aquest és el desig dels propietaris dels locals d'oci nocturn de Sabadell davant la perspectiva de poder obrir aquesta mitjanit els seus espais exteriors i, a partir del 15 d'octubre, l'interior. Toni Penya, propietària del Sabadell Vidú, insisteix que ja han perdut prou diners.
Ja han perdut diners i vaig pagar el carau que jo el vaig pagar per un any sencer, perquè és més barat mensualment, que són força diners. I clar, jo he perdut 3 mesos de carau que llavors si la bona voluntat d'aquesta gent és ampliar-la quan s'acabi el juny bé, però si no volen, he perdut 3 mesos.
La reobertura de l'oci nocturn era fortament reclamada també com havia per reduir les botellades. En parlarem amb un psicòleg juvenil. Tot plegat el dia en què Salut ha xifrat en 69.000 les dosis de les vacunes contra la Covid-19 caducades arran de la falta de demanda. De fet, avui ja s'ha donat per acabada la campanya d'immunització massiva. La Fundació Maine i el capellà i sindicalista Lluís Casanovas seran els reconeguts pel 9è Memorial Àlex Seglés. Els guardons volen reconèixer la tasca de l'entitat i de Casanovas, en aquest cas a títol pòstum, a l'hora de fomentar la convivència i el diàleg. L'entrega dels guardons, dijous de la setmana que ve, també servirà per retre homenatge a Arcadi Oliveras, mort l'abril passat. I en esport, Sergio Aguza s'ha entrenat avui per primer cop sota les ordres d'Antonio Hidalgo i demà serà presentat oficialment com a nou jugador del Sabadell. Tot plegat quan falten 3 dies perquè els arlequinats s'enfrontin a l'Algeciras i tinguin una nova oportunitat per buscar la primera victòria de la temporada. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que van remuntant mica en mica després de la davallada de les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a aquesta nit i de cara a demà? Connectem amb el Servei Català de Meteorologia. Bona tarda.
Continua plovent i ho fa especialment en punts de les Terres de l'Ebre. Destaquem aquests 70 litres que s'han acumulat a la illa de Buda o aquests 86 litres als Alfacs. Ha de continuar plovent en aquesta zona durant aquestes properes hores, però a més durant aquesta propera nit i durant bona part del matí de demà, ben bé fins a mitja tarda, continuarà plovent a punts del litoral sud i també central. I atenció que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís de que part d'aquests ruixats podran ser intensos i, a més, acumular quantitats força destacades, extremadament abundants fins i tot. D'altra banda, cap a la resta del país no s'espera tanta precipitació, algun ruixat sí que es podrà escapar i també parlarem de la presència d'alguns núvols. D'altra banda, també cal destacar el vent, que ha d'anar bufant amb aquest vent de gregal més reforçat en punts del litoral i tot plegat també farà que hi hagi mala mar. Un altre avís que també s'ha engegat aquí al Servei Meteorològic de Catalunya de l'altitud d'aquestes onades, que serà força destacada sobretot en punts del litoral sud o bé cap a la zona del delta de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Només un 5% dels locals d'oci nocturn podran tornar a reobrir avui. Són els que tenen espais exteriors, que són els únics que de moment es poden tornar a fer servir. No és el cas de la discoteca Sabadell Vidú del carrer Sant Quirze, que haurà d'esperar fins al 15 d'octubre, quan tot indica que el govern català permetrà l'obertura dels locals tancats. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Toni Penya, propietària del bar musical, no es vol fer il·lusions abans de veure com pot tornar a aixecar la persiana. De moment el seu establiment continuarà tancat com els últims mesos. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Jo m'he quedat igual que estava. Han fet la promesa de que el 15 d'octubre potser obriríem la resta, però això no és més que una promesa i jo tinc molta por de que obrim el 15 d'octubre i sigui com les darreres 2 vegades que obrim per una setmana, 3 setmanes, 2 setmanes, que suposa una inversió important per tornar a fer-se coses malbé, tornar a tancar amb un esforç molt gran.
El que demana l'administració és que no els facin obrir per tornar a tancar-los, ja que això, diu, encara genera més despeses i frustració a uns dels empresaris més castigats per la pandèmia.
A part del esforç, o sigui, del cost psicològic que implica portar-te en marxa, fer un esforç considerable, un esforç econòmic i personal, i que tornin a tancar-te les 2 setmanes. Això psicològicament és molt.
En el seu cas està a favor d'imposar el certificat Covid als clients si d'aquesta manera pot recuperar la normalitat.
I precisament la reobertura dels locals d'oci nocturn pot ajudar a reduir el nombre de botellades que s'estan celebrant aquests dies a Catalunya. Així ho defensa almenys el psicòleg clínic i professor de la UOC, José Ramón Ubieto. També hi pot ajudar la comoditat que ofereixen aquests locals, ara que cada dia farà més fred als carrers. Ara bé, per quins motius s'han disparat el nombre de botellades, Pere?
Doncs el psicòleg argumenta que els botellots permeten que els joves s'ho passin bé d'una forma barata i que reforça el seu sentiment de pertinença a un col·lectiu. A més, la pandèmia ha accentuat les ganes d'intentar trencar amb les normes que ens han restringit els últims mesos.
Que la pandèmia, evidentment, ha generat també una necessitat de reunir-se, de concentrar-se al marge de la llei, perquè la llei ha estat restrictiva durant molt de temps i no ha permès aquest tipus d'activitats.
Ubieto també considera que els joves són els que s'han vist més afectats per les restriccions i que ara són els que volen recuperar, com més aviat millor, tot el que s'han perdut arran de la pandèmia.
La reobertura de l'oci nocturn en espais tancats anirà lligada a l'evolució favorable de la pandèmia. Avui a Sabadell totes les dades milloren. El risc de rebrot ha caigut 9 punts fins als 61. Els casos confirmats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies són 58, 3 menys que ahir. I la velocitat de contagi baixa després de dos dies augmentant fins a l'1,04. Pel que fa a la campanya de vacunació, hi ha 400 persones més amb la pauta completa, un total de 160.558 sabadellencs. Encara sobre les vacunes, el Departament de Salut xifra en 69.000 les dosis que han caducat en les últimes setmanes i obre la porta a vacunar la gent gran que no visqui en residències amb una tercera punxada. Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública.
Serà una actuació de les properes setmanes, anar començant en els grups d'edat molt elevada. Llavors, però lo anirem comunicant. De fet, el que està fent la ponència de vacunes és reunir-se cada dimecres per estudiar aquesta situació i està mirant les dades, els estudis també d'efectivitat a nivell de l'Estat i tots els estudis per a poder donar la recomanació de seguida que es pugui.
La setmana passada es va començar a vacunar amb la tercera dosi les persones que viuen en residència.
Notícies Vespre.
L'oficina del centre veu amb bons ulls que es desbloquegi la unió dels dos aparcaments subterranis del passeig, amb un inici d'obres previst per a finals del 2022 per entrar en funcionament com a equipament únic el 2024. Tot i això, el president de l'entitat, Jordi Molins, ha alertat en declaracions al Cafè de la Ràdio de les conseqüències en la mobilitat del centre i del conjunt de la ciutat que pot tenir l'entrada en marxa d'aquest aparcament.
La mobilitat és un sistema d'equilibri. Llavors, quan tu modifiques una cosa important, com serà aquesta, les entrades i sortides, això generarà canvis i llavors no tenim clar, perquè no s'ha fet l'estudi, quines conseqüències tindrà, perquè a partir d'ara els cotxes hauran de venir del nord. A més, hauran de venir, si posem finalment l'entrada a la plaça de l'Àngel, hauran de venir del carrer Salut, per exemple, o del carrer Sant Joan.
Per això considera imprescindible impulsar un pla general de mobilitat per anticipar-se a l'impacte d'aquesta obra, així com de la pacificació del carrer Indústria. Així mateix, proposa mesures perquè el nou aparcament es converteixi en la primera opció dels conductors.
El que volem és que quan algú arribi aquí sense, o sigui, la seva primera opció i sense dubte sigui entrar en el pàrquing. Nosaltres creiem que això seria el que seria interessant, perquè el que volem precisament és treure cotxes de la superfície i evitar aquesta circulació aquest trànsit etern de gent donant voltes buscant aparcaments. Això què vol dir? Que els preus de l'aparcament han de ser com a màxim com els de la zona blava.
Per Molins, la zona blava del Vapor Turull està condemnada a desaparèixer. L'Associació de Veïns de la Concòrdia declara persona non grata a la regidora del districte, Marta Morell, després que aquesta hagi decidit posposar-los una reunió sobre la reforma de la plaça de Llibertat per tercera vegada i ja amb el projecte aprovat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El president de l'Associació de Veïns de la Concòrdia, Pau Recio, ha explicat les raons que els han portat a prendre aquesta decisió.
Marta Morell no pot ser la regidora de districte ni la regidora de participació i de democràcia deliberativa perquè no és una persona vàlida ajuda, que pugui fer contactes amb les entitats, que pugui fer contactes amb els veïns i que pugui iniciar projectes consensuats amb el veïnat i a sobre del seu barri. És per aquest fet i tot aquest continu de reunions, d'ignorances, de no poder treballar les reunions, de no respondre a mails, de no respondre a instàncies i que ignori a les entitats dels barris, que per això nosaltres ja la Concòrdia creiem que és una persona no vàlida i no pot ser la interlocutora de l'Ajuntament i per això la declarem persona non grata.
L'entitat assegura que altres agrupacions veïnals estan tenint els mateixos problemes amb Morell. El conflicte s'origina en les demandes que els veïns tenien sobre la plaça de la Llibertat, per la qual demanaven més espai verd, més punts d'aigua i llum i equilibrar el nivell d'oci infantil i adult. L'actuació ja està aprovada sense incloure les peticions.
Aprofitem en què s'ha de fer les obres d'adequació del pàrquing i aixecar la plaça per les filtracions i fem una actuació en general no perjudicar dos vegades als veïns, no? Mirem les coses amb una mica de perspectiva i que aquest projecte ve de dalt i no està consensuat amb el qui vivim i les entitats que li donem vida al barri. El projecte d'un rocòdrom enmig de la plaça destrossa una plaça on l'associació de veïns Fem el Tió, on l'Esplai La Llar del Vent munta concerts i activitats a la Festa del Bosc, el Club de Petanca celebra les seves diades. Són projectes que venen des de dalt, que no consensuen, que no entenen la realitat de la plaça.
L'Ajuntament els va explicar que s'havia consensuat amb l'AMPA de l'Escola Font Rosella, el Club de Petanca i entitats del barri, un fet que els veïns asseguren haver comprovat que no és cert. La setmana que ve reuniran amb l'alcaldessa per abordar, entre d'altres, aquest tema.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Memorial Àlex Seglés arriba a la seva novena edició després de la pausa obligada per la pandèmia. En aquesta ocasió, el reconegut seran la Fundació Main i el capellà sindicalista Lluís Casanovas, mort el mes de maig passat. La tinenta d'alcaldessa de Participació i regidora de Drets Civils, Marta Morell, assegura que els guardons tenen ara més sentit que mai.
Jo fins i tot sí que vaig fer una reflexió durant la pandèmia. Amb la pandèmia que hem viscut i la manera com hem vist que la gent ha posat encara més en valor els valors de la solidaritat i de la cooperació, crec que cada vegada hi hauran més persones doncs, candidates a que li puguem atorgar els valors, en aquest cas el que signifiquen els premis de l'Àlex Seglés.
L'entrega de premis del Memorial Àlex Seglés tindrà lloc dijous 30 de setembre a les 6 de la tarda a la Casa Duran i incorpora novetats. La principal és que els guardons seran serigrafies fetes pels alumnes de Xalest. Toni Fàbregas, professor de disseny del centre, explica com ha estat el procés de creació dels guardons.
Bueno, el treball que han fet per aquest memorial de l'Àlex Seglés ha estat enriquidor. Sempre treballem abans de fer, per exemple, doncs, aquest treball, amb unes premisses. Nosaltres sabem que aquest memorial va dedicat a entitats o a persones que valoren la diversitat, la convivència, el respecte, el diàleg, les creences, els drets humans i els valors del món contemporani. Per tant, això amb els nanos se'ls hi explica i llavors ells fan la seva creació.
D'altra banda, l'acte d'entrega dels guardons també servirà per retre homenatge pòstum a l'expresident de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, mort l'abril passat. De fet, es comptarà amb la presència del seu fill Albert, que interpretarà diferents peces musicals, i de l'actor Jordi Buixaderas, que en farà una lectura de textos.
Avui també és notícia.
Esquerra defensa una línia orbital de ferrocarril en lloc del quart cinturó. L'exalcalde i diputat dels Republicans al Parlament, Juli Fernández, ho ha explicat aquest matí a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
La construcció d'una via d'alta capacitat, que la titularitat de fer aquesta infraestructura és de l'Estat, si fos d'alta capacitat, com és el quart cinturó, i si respongués a una connexió interprovincial, que no resoldrà els problemes del dia a dia de la mobilitat de la gent.
Per això Fernández proposa una millora de les infraestructures existents com una línia ferroviària de Granollers a Sabadell i Terrassa. Banc Sabadell proposa prejubilacions des dels 56 anys i baixes incentivades per omplir l'ERO de més de 1.900 treballadors. L'entitat proposa ara que els treballadors d'entre 58 i 63 anys cobrarien el 55% del sou anual, fins als 270.000 euros, mentre que els empleats d'entre 56 i 57, amb antiguitat igual o superior als 15 anys, serien el 50% del sou, fins als 62. Per la resta, menors de 50, la direcció proposa baixes anticipades a 27 dies per any treballat precarietat i un màxim de 18 mensualitats. Des dels sindicats UGT i Comissions Obreres ho qualifiquen de vergonyós i mantenen les protestes que començaran demà dijous. En successos, ferit greu un conductor quan va per perdre el control del vehicle a la Ronda Santa Maria. L'incident va passar ahir a 4:45 de la tarda quan l'home de 34 anys va col·lisionar contra altres cotxes aparcats, un semàfor i un contenidor per causes que encara es desconeixen. Ferida lleu una nena d'11 anys per un atropellament al carrer Tres Creus. Segons les investigacions policials, la víctima va rebre l'impacte del vehicle quan va saltar-se un semàfor en vermell en un pas de vianants. El conductor de 23 anys no va poder frenar a temps. Els serveis d'emergència van traslladar-la a l'Hospital Taulí amb pronòstic lleu. I atropellament mortal a l'avinguda Camí del Mas de Sant Quirze. Els fets van passar quan la víctima, una dona de 87 anys, creuava un pas de vianants a 11:15 del matí. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida després de l'embestida del turisme. El curs de la Segona Guerra Mundial va canviar la direcció gràcies a un espia català que tenia família a Sabadell. Joan Pujol i García es va fer passar per un fervent defensor de la causa nazi per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria Calais.
Joan Pujol és el protagonista de l'últim llibre de Roser Caminals, Garbo parla. La seva autora corrobora que personatge i novel·lista tenen familiars a la nostra ciutat.
Sí, sembla que això és verídic, sí, sí. Jo sé que ho vaig dir, que ho vaig esmentar, i sí, i jo també tenia família a Sabadell, encara n'hi tinc.
En la presentació del text aquest dimarts a la llar del llibre, l'autora, resident als Estats Units, ha assegurat que s'ha estat documentant durant 2 anys sobre el personatge i ha explicat com hi va arribar.
Accidentalment, com solen ser aquestes coses, jo estava fent recerca per la novel·la anterior, Els aliats de la nit, que té un rerefons de la Segona Guerra Mundial, però no s'assembla per res amb aquesta. I clar, el nom de Garbo, que jo ja coneixia superficialment, doncs anava apareixent i cada vegada m'intrigava més, fins que va arribar un moment que vaig veure que hi havia una novel·la esperant ser escrita.
Amb aquest treball, Caminals ha entès com Garbo va convèncer els alemanys de la jugada errònia.
A través de la paraula i de la psicologia, és a dir, ell va entendre molt bé què volien sentir els alemanys. Això ho va entendre molt bé, ho va interpretar correctament. I ell va encarnar el personatge del nazi fanàtic, que resulta que era espanyol, com podia ser d'un altre lloc, però els hi va dir el que volien sentir.
Garbo parla ha guanyat el Premi BBVA Sant Joan 2021.
Us parlem ara d'una iniciativa audiovisual per posar de relleu la duresa d'una malaltia com és l'Alzheimer. Més de 80.000 persones pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa que fins ara no té cura. La detecció precoç i els tractaments són claus, però també la feina de les cures i el suport familiar. Per això, José Codina va començar el projecte Recuérdame, el principio de la desconexión, quan el 2018 li van diagnosticar la malaltia a la seva mare. Ara, el documental arriba a la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. En el documental hi apareixen els especialistes, metges, cuidadors, però la protagonista és la mare de José, com a actriu real que pateix Alzheimer. El que havia de ser un petit documental a YouTube s'ha convertit en una producció d'una hora i mitja en què hi participen també Alan Hernández, Toni Muc o la cantant Gisela perquè tenen o han tingut familiars amb la malaltia. José Codina, productor, explica els objectius del projecte.
Conscienciar la gent, el primer, conscienciar aquesta malaltia, donar visibilitat aquesta malaltia que està molt oblidada i que, com dic jo, que no hagi en l'oblit. I també pues, que les famílies bueno, que estiguin així, que no saben el que, qui poden veure tot el que n'hi ha, tot el que n'hi ha darrere d'aquesta malaltia. I el bo pues, que s'ha pogut rodar a la meva mare, jo pensava que duraria molts anys, però he tingut una mala sort que en 1 any i 3 mesos pues, va morir.
La Cinta també va portar-los a crear una associació que dona suport als cuidadors i als malalts, ja que creuen que les ajudes públiques són molt minses.
La nostra associació està més enfocada de cara al cuidador i de cara al malalt. No, les ajudes també són molt justes, són insuficients, les hores de dependència són molt lents, després n'hi ha molta gent que els recursos no arriben i volem donar visibilitat a això i també fer teràpies, que ara també amb el Covid està una mica paralitzat, però per fer teràpies a residències, a centres de dia, a domicili ja han fet alguna teràpia canina, a mares, i bueno, i és tot això, i donar visibilitat a aquesta malaltia i ajudar a tothom que necessiti.
El documental es podrà veure aquest divendres al vespre al Teatre Principal, però les entrades ja estan totes venudes.
Les Radiantes Mañanes, l'històric programa de l'EA J20 Ràdio Sabadell, celebra avui els 35 anys de la seva primera missió. L'espai, dirigit i presentat pel radiofonista Manolo Garrido, es va convertir en tot un referent de la ràdio catalana de finals dels 80 i principis dels 90. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les Radiantes Mañanes es va emetre en dues etapes a l'EA J20 i posteriorment a Ràdio L'Hospitalet. Pels seus micròfons hi van passar personatges de primer nivell, tal com ha assenyalat l'alma mater del programa, Manolo Garrido.
I una perla sonora, l'equip de les Radiantes Mañanes cantant una Nadala amb la participació del Sergio Dalma. Altres protagonistes dels podcasts són els professionals que van fer possible el programa i que ens expliquen les seves vivències i reflexions 35 anys després. I també escoltarem els oients de llavors, que ara ens parlen.
Garrido ha preparat una sèrie de 5 podcasts per commemorar l'efemèride en què es recullen alguns dels millors moments de l'espai radiofònic de l'antiga Ràdio Sabadell.
Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El conseller d'Economia compta amb la CUP per aprovar els pressupostos a l'octubre. El titular de la cartera d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha desvelat que l'únic escenari que preveu és el suport dels anticapitalistes per aprovar els primers comptes del govern d'Aragonès. Sobre els números se'n coneixen pocs detalls, tot i que el conseller ha avançat que no hi haurà una pujada d'impostos, però que sí que té la intenció de millorar les condicions a les rendes més baixes. L'OMS rebaixa el llindar de la qualitat de l'aire a la baixa. En la nova guia de la qualitat de l'aire, l'Organització Mundial de la Salut fixa com a perillosos alguns estàndards que fins ara s'han considerat segurs. La major rebaixa és del diòxid de nitrogen, emès pel transport i la indústria, que baixa dels 40 micrograms per metre cúbic als 10. Catalunya és la primera comunitat en desnonaments per impagament de lloguer de l'Estat. Durant el segon trimestre de l'any se n'han registrat 1.904, el 23,7% del total de l'Estat. A més, la xifra està molt per sobre dels 1.571 del primer trimestre del 2020, abans de la pandèmia. En el cas de les hipoteques, Catalunya va ser la tercera, amb 453 desnonaments, per darrere del País Valencià i Andalusia, un nivell similar al del primer trimestre del 2020, just abans de la pandèmia. El govern espanyol declara Alcanar i Vinaròs com a zona catastròfica per les pluges de principis de setembre. L'acord aprovat al Consell de Ministres, però, deixa fora altres zones limítrofes, com Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita. L'executiu va fer la declaració en el marc de diversos acords per declarar com a zones afectades greument per emergències de protecció civil territoris de tot l'Estat, que en les últimes setmanes han patit inundacions o incendis forestals de grans proporcions. A tot això, el volcà de la Palma segueix avançant sense que se sàpiga quan acabarà l'erupció. A dia d'avui, la població més amenaçada és Todoque, a 2 quilòmetres del mar, i on el veïnat s'afanya a recuperar el que pot. El cràter de Cumbre Vieja fa 4 dies que expulsa lava i gasos en una erupció que s'hauria d'estabilitzar, segons els experts. Tot i això, no es descarta que en els pròxims dies el volcà trobi noves sortides i obri boques en altres punts. L'erupció del volcà ja ha obligat a desallotjar 6.000 persones.
Esports.
Sergio Aguza ja s'exercita sota les ordres d'Antonio Hidalgo. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El nou migcampista del Centre d'Esport Sabadell ha fet aquest matí el primer entrenament amb els seus nous companys, un cop fet oficial el fitxatge.
Una sessió que ha tingut lloc al CAR de Sant Cugat, escenari que passarà a ser habitual mentre es tracta la gespa de la nova Creu Alta. A l'estadi, Aguza serà presentat demà al migdia i tot fa indicar que entrarà a la convocatòria per viatjar divendres cap al Algeciras. En roda de premsa, Aaron Rey ha admès que no tenia referències seves, però que tot ajuda és benvinguda.
Poco te puedo decir porque no lo seguí mucho y no lo conocía, vamos, y hoy pues entrenó bien, entrenó todo, pero vamos, que es el primer día. Se le ven cosas, la verdad, no te voy a mentir, se ve que tiene calidad, es un jugador que nos va a aportar mucho y que bueno, no te sé decir si nos hacía falta o no, pero cuanta más gente venga, más competencia va a haber y más vamos a rendir todos, está claro.
El mitjapunta gallec va ser escollit com a millor jugador arlequinat en la derrota del Sabadell contra el Barça B. Aaron ha reconegut que es va trobar bé, però que ha de millorar l'últim terç, on l'equip està tenint més problemes. L'atacant arlequinat també ha llançat un missatge de confiança i ha assegurat que el centre d'esports acabarà la Lliga a dalt.
Lo que no nos esperamos que llegáramos 3-12, pero ya te digo, el equipo pues lo veo sólido, porque quitando el partido el otro día nos hicieron un gol, y sí que nos hace falta hacer mucho más daño arriba y nos tenemos que concienciar en eso, y ver el equipo bien. El equipo va a competir y seguramente, ya te digo, en mayo va a estar arriba.
De cara a aquest partit de dissabte a les 5, Al Jazeera, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell, Hidalgo segueix pendent de l'evolució de Ramon Folk, que arrossega problemes al sol i des del coll. Iago Indes, per la seva part, ja fa cursa contínua, però la seva reaparició no és imminent.
L'equip femení del Centre d'Esport Sabadell va donar el tret de sortida a la Lliga aquest diumenge passat amb una derrota clara contra el Palautordera Club de Futbol. Les noies de Marc Gabriel, però, ja pensen en el següent partit.
Després de la derrota per 4-0 a casa del Palau Tordera, les jugadores del Centre d'Esports necessiten un bon resultat per recuperar la bona dinàmica amb la que havien acabat la pretemporada. El pròxim diumenge, a les 12 del migdia a l'Olímpia, les de Marc Gabriel tindran una primera oportunitat contra la Unió Esportiva Porqueres. Ainara Vilches, lateral de l'equip arlequinat, assegura que ja coneixen el Porqueres i que serà un partit molt dur.
El rival de diumenge, jo crec que ens ho ficarà una miqueta difícil perquè el Porqueres ja el coneixem. Vam jugar amb ell la temporada passada i és un equip molt físic que les lluita totes, però nosaltres també som un equip així. Així que jo crec que serà un partit molt igualat, però que acabarem traient els resultats.
La defensa arlequinada confia en tenir l'oportunitat de poder jugar amb el públic a favor, els donarà una motivació extra a l'hora de poder tirar endavant el partit.
El futbol sala Sabadell femení arrenca aquest dissabte la seva nova aventura a segona divisió. Després de l'ascens immaculat, el conjunt arlequinat afronta el salt de categoria amb la il·lusió de poder-s'hi consolidar.
Les de Xavi Muñoz han pujat majoritàriament jugadores del filial que hauran d'acoplar-se i, en general, la plantilla haurà de fer un sobreesforç per competir en aquesta segona màxima categoria. Txell Llopart, capitana de les arlequinades, en parla així.
Està clar que quan acabes una divisió d'honor i has de pujar a l'Espanyola s'han de tenir en compte molts aspectes i un d'ells és l'econòmic perquè és un salt qualitatiu amb temes de desplaçament, autobusos, dietes i fitxes i això era un tema molt important i després també el tema de la plantilla, de que guanyar un divisió d'honor amb una plantilla a lo millor no garanteix un èxit en aquesta segona nacional. Però bueno, vam anar tancant temes, vam veure que hi havia certes possibilitats en els dos aspectes i que vam tirar endavant tot. A partir d'aquí, sí, oblidar tot aquest tema i tirar endavant i fer-ho fort.
El primer rival serà l'Hospitalet, un equip al qual ja coneixen perquè s'hi han enfrontat durant la pretemporada. En aquella ocasió, el partit es va saldar amb golejada riberenca. Dissabte a les 8 serà l'inici de temporada per al futbol sala Sabadell femení, al pavelló Sant Feliu.
En vòlei, el sènior masculí del Club Natació Sabadell disputa aquest cap de setmana la fase final de la Lliga Catalana. Els nois de Jordi Fernández acumularan més hores de vol abans del debut a Superliga 2 al cap de setmana del 9 i 10 d'octubre.
El club s'haurà de veure les cares amb el Barça, equip que va descendir la temporada passada de Superliga 1 i després de classificar-se el cap de setmana passat al triangular de la fase prèvia. Primer van perdre 0-2 a Torredembarra contra l'anfitrió, però es van poder refer amb un 2-0 contra els Roquetes. El femení d'Alberto Bellaneda, per la seva a part, també va guanyar un partit a Vall d'Oreig contra les Plugues per 2-1 i en va perdre un altre 0-2 contra el Sant Cugat, però en el seu cas només passava el primer de la lligueta. Una competició, per cert, que juga al millor de 3 sets i no a 5 com és habitual.
I aquest cap de setmana es va celebrar la primera edició fora de la ciutat de Sabadell del Rally de la Llana. 82 pilots van començar la prova, dels quals 26 van haver-se de retirar.
La victòria d'aquesta primera edició lluny de la ciutat, que finalment es va haver de celebrar al Ripoll, va ser pel pilot belga Thierry Neuville, amb Martin Weidich de copilot. El president de l'entitat organitzadora, el Motor Club de Sabadell, fa un balanç positiu de la 22a edició del Rally.
L'evolució del rally que fem del Rally de la Llana és totalment positiva. La veritat és que tots els pilots ens han felicitat pel recorregut, per l'organització. La veritat és que està molt bé. Suposo que també tenim marge de maniobra per poder millorar i fer-lo cada vegada més bé. L'impacte econòmic dins del Ripollès ha estat molt alt. La vinguda del Thierry Neuville, o l'inscripció del Thierry Neuville i l'equip Hyundai ha fet que molts aficionats es desplacessin a la zona del Ripollès, de Garrotxa i d'Osona per veure el ral·li, i, bueno, totalment positiu.
La intenció dels organitzadors és seguir realitzant les pròximes edicions del ral·li de la Llana a Ripoll, tot i que no es descarten altres opcions.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 22 de setembre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 10 amb els butlletins horaris. Que vagi bé, adeu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.